I als 5 minuts més a aquesta hora ens disposem a saludar en Jordi Sunyer. Què tal, Jordi? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bé, bon dia.
Aquests dies sentim a parlar molt de que el Girona està en aquesta fase d'ascens que sembla... Ara tenim el nostre veterinari aquí, el part d'una...
Inacabable.
Sí, el part d'una burra, allò que diuen que no s'acaba mai. Sí. Doncs, escolta, ens fa patir sempre fins l'últim moment. L'expectació és màxima, però, Jordi, és una patata calenta important per una ciutat, per exemple, com Girona, tenir un equip a primera divisió?
Home, és molt llaminer. Estic d'acord amb el que comentes, perquè és un escàndol que en una categoria com la segona divisió, que ja de per si té 22 equips, per tant, la fase regular són 42 partits, que s'obre pel tercer equip que ha de pujar se n'hagin de jugar 4 més, arribant fins a aquestes dates amb aquesta calor ja, i amb aquest cansament, és bastant dramàtic. Però avui no parlarem estrictament d'esport. Estem a la meitat d'aquesta eliminatòria entre el Girona i el Tenerife, eliminatòria d'ascens a la primera divisió. Recordeu que l'anada empat a 0, això suposa que el Girona ha d'anar a guanyar a les Canàries si vol pujar de nou a primera. No li val empatar, ha de guanyar. Però clar, que et visiti la temporada que ve en cas d'ascens al Barça, l'Espanyol, el Madrid, l'Atlètic de Madrid, el Sevilla, què suposa sobretot econòmicament que l'equip d'una ciutat puja a primera? Molta gent pot veure molt poca gràcia perquè no li agrada el futbol o en passa olímpicament, però això són els esports per damis i per tant sempre hem d'aclarir que agradi o no el futbol i la seva indústria no es poden ignorar com a activitat econòmica de primer ordre. Per tant, per la ciutat no és tant una patata calenta, sinó que és un benefici tenir un equip a la primera divisió de futbol. I va bé fer aquesta secció aquesta setmana, just el dia després, pels que ens escolteu en directe i no pel podcast, que s'hagi confirmat que ve el Barça, el primer equip del Barça a Olot, a jugar amistós contra la Unió Esportiva Olot el dia 13, perquè al voltant d'aquest partit, de les entrades que es venguin, de la gent que vingui de fora d'Olot a veure el partit, de tot plegat, hi ha un impacte econòmic important amb hostaleria, restauració, etc, etc. Per tant, la cosa va una mica per aquí.
Molt bé, per tant, Jordi, quan un equip puja a primera, aquella ciutat es frega les mans sempre i quan tingui les instal·lacions esportives adequades, no?
Esportives i hoteleres. Primer de tot ha d'adequar les esportives, perquè no passa tant o no passa pràcticament mai en el cas d'un ascens de segona a primera, però sí que està passant en casos d'equips que han de pujar de primera federació, que és la tercera categoria, fins a segona A, que no tenen les instal·lacions segons els estàndards que requereix la Lliga de Futbol Professional per jugar a segona A. Però vaja, això són figues d'un altre paner, diríem. Avui el que explicarem sobretot, que és el que més justifica o el que millor explica si una ciutat es beneficia o no de tenir un equip a primera, són, i n'haureu sentit a parlar, els famosos càlculs d'impacte econòmic que realitzen diverses institucions al voltant de grans esdeveniments, que moltes vegades són a grosso modo, es dona una xifra de l'impacte econòmic per la ciutat que suposarà X esdeveniment, però més o menys ens poden permetre fer-nos una idea de qui es beneficia i de com es beneficia d'un ascens a primera divisió. Mira, en aquest sentit, per exemple, el rival del Girona en aquest playoff, el Tenerife, ja ha realitzat el seu estudi d'impacte. Si fos el Tenerife i no el Girona qui pugés a primera, segons l'Ajuntament de Tenerife, que és qui ha fet l'estudi, això es traduiria en una entrada, en un impacte d'entre 22 i 25 milions d'euros per a la ciutat només el primer any. Entre 22 i 25. En què es basa això? Clar, es basa en el fet que amb el Tenerife a primera hi hauria molta més arribada d'aficionats d'equips visitants, de professionals del futbol, de periodistes i altres professionals dels mitjans, és a dir, unitats mòbils, tècnics, etc. I tota aquesta gent, sempre segons el càlcul de l'Ajuntament de Tenerife, de Santa Cruz, gastarien tota la temporada que ve 1.200.000 euros en hotels, més d'un milió i mig en restauració, un altre milió i mig llarg en transport, i en aquest cas també s'entén transport a dins de l'illa, taxis i tot plegat, i uns 700.000 euros aproximadament en els comerços de l'illa fora de l'àrea de restauració. I en aquest sentit també ja s'està parlant d'una col·laboració entre el club i les institucions locals de l'illa de Tenerife per oferir paquets turístics amb el futbol al centre de les activitats.
Però clar, Jordi, perdona un moment, això és el cas de Tenerife on, evidentment, sí. Si hi vas per noctes, segur. Però, per exemple, en el cas concret de Girona, que és una ciutat molt més accessible, no és tant una illa com és el cas de Tenerife, l'impacte seria el mateix?
Sí, seria, si no el mateix, molt semblant. I ara de seguida T'explico per què, perquè a més ja hi ha un estudi d'impacte fet sobre el Girona Primera dels dos anys en què l'equip va estar a la màxima categoria. Abans volia distingir-te entre això que t'he comentat, seria l'impacte directe de l'ascens d'un equip a primera en una ciutat, perquè llavors has de comptar l'impacte indirecte, perquè que el club estigui a primera genera altres feines al voltant del club. És a dir, la pròpia entitat pot necessitar més personal per atendre tots els requeriments que suposa estar a la màxima categoria, molts aspectes. Per exemple, es creen oportunitats per realitzar més contingut audiovisual al voltant del club. Amb l'ascens a primera vols produir més contingut, sigui a través de canals de YouTube, sigui xarxes socials, sigui el que sigui. Per tant, potser a segona, amb un cap de premsa i un comunicador expert en xarxes socials passaves, però ara potser necessites més gent, per tant l'hauràs de contractar. I així molts altres exemples en altres sectors. Calculant-ho tot plegat, s'arriba a aquesta xifra de 22-25 milions d'euros. Que, com et deia, és bastant semblant en tots els equips pels quals es calcula aquest impacte o que ja s'ha calculat. Per exemple, Almeria també van fer el càlcul, l'Almeria ha pujat directament aquest any, i el càlcul és de 20 milions d'euros d'impacte directe, o d'impacte, perdó, en general, 5 en hostaleria i restauració, 5 en beneficis derivats de la presència mediàtica de l'Almeria i 10 en impacte indirecte. Recordeu que la primera divisió es televisa també fora d'Espanya, en altres països, en canvi la segona divisió pràcticament no té difusió a l'estranger. Per això l'impacte mediàtic també aporta molt d'impacte econòmic. Però, que dèiem, en aquests casos, Tenerife i Almeria són previsions i són llunyanes. Girona, coses properes i tangibles. Fa un parell o tres d'anys, bé, de fet el 2019, dos estudiants de l'EUCES de Girona, que és l'Escola Universitària de la Salut i de l'Esport, l'Adrià Martín i en Sergi Berenguel, van realitzar una investigació, això, no a priori, sinó a posteriori. Què va suposar per Girona tenir l'equip a primera la temporada 17-18, que va ser la primera a la màxima categoria? Van agafar dades de la Cambra de Comerç de Girona i la resposta és, aquella temporada, segons aquestes dades, es van gastar en el sector serveis de la ciutat de Girona, és a dir, hostaleria, restauració i comerç, directament uns 6 milions d'euros. L'impacte indirecte, altres sectors que es van beneficiar de la presència de la Girona Primera, va ser d'aproximadament 1,5 milions. L'impacte de la marca Girona es calcula en 8 milions d'euros. Què vol dir això de l'impacte mediàtic? Vol dir que si l'Ajuntament de Girona hagués volgut realitzar una campanya de publicitat, de presència als mitjans, que hagués tingut el mateix impacte internacional que la presència del Girona Primera, li hauria costat 8 milions d'euros. D'alguna manera, amb el Girona Primera, l'Ajuntament o les institucions de Girona s'estalvien 8 milions d'euros de campanya de publicitat. Si a tot això hi sumem que el club va augmentar el seu pressupost, per tant va gastar més, i majoritàriament el que va gastar ho va gastar Girona, i que hi va haver més aficionats a l'estadi, l'impacte total va ser aproximadament d'uns 22 milions i mig d'euros. És a dir, sempre ens estem movent en aquestes xifres de 20 i 25 milions d'euros.
Jordi, tenint en compte que el club és el que, o la tasca, o la feina, o l'activitat del club és la que genera aquest impacte econòmic sobre la ciutat, quina contrapartida s'emporta el club per part de la pròpia ciutat? És a dir, és el primer que em ve al cap. L'Ajuntament li dona més diners al club per poder fer infraestructures determinades, hi ha una contraprestació consistent en què l'Ajuntament, per exemple, pagarà part de les inversions que hagi de fer el club. Com funcionen aquests casos? Perquè, clar, no deixa això de ser una publicitat de la que tu com a ciutat te'n beneficies, però, clar, ho genera una altra, no?
Això és evident, però no hi ha una norma fixa, és a dir, cada ciutat negocia d'alguna manera, cada ciutat i cada club negocien una mica aquestes contraprestacions. Hi ha molts casos, evidentment, d'aportacions directes, subvencions per part de l'Ajuntament i de les institucions als clubs, però a vegades també hi ha qüestions com, per exemple, l'estadi és municipal, s'hi han de fer unes obres, per tant es negocia si en lloc del club, que és qui té d'alguna manera la concessió per l'ús d'aquell estadi, és l'Ajuntament qui es pot fer càrrec d'aquestes obres. O s'ha de fer una ciutat esportiva nova en un determinat racó de la ciutat, l'Ajuntament d'alguna manera col·labora amb la recerca i amb l'obtenció dels terrenys i dels permisos necessaris perquè es pugui edificar i construir aquesta ciutat esportiva. És a dir, hi ha molta casuística i pràcticament cada ciutat té la seva. Hi ha casos que són, o hi ha fets que són comuns, com per exemple el tema de les subvencions directes, però a partir d'aquí cada ciutat pot negociar les seves contraprestacions, però evidentment n'hi ha.
Diguem que és com una mena de pagament en espècies, no? En molts casos.
En alguns casos sí. Hi ha espècies i hi ha caix, també, però sí, a la majoria de casos sí, clar. Jo crec que seria molt atrevit dir que un equip a primera és un generador de riquesa, jo crec que n'hi ha de més importants, però sí que és un dinamitzador destacat de l'activitat econòmica d'una ciutat. A part de l'impacte que suposa un ascens a primera per una ciutat, però, com deies, també hi ha la part del club. I aquí volia entrar a parlar de, a part dels ingressos típics que rep el club, és a dir, pujant a primera tens més socis, tens més abonats, les entrades poden ser més cares, sobretot en els partits més importants, i normalment en vens més, però hi ha els ingressos per drets de televisió. Què suposa per un club, sobretot en aquest aspecte, que per la grandíssima majoria dels clubs de la primera i la segona divisió espanyola constitueix la part més important dels seus ingressos, els drets de televisió, què suposa deixar la segona divisió i pujar a primera? Ras i curt, la temporada passada, la 2021, perquè encara no hi ha dades oficials del repartiment d'aquesta, perquè el repartiment de diners per drets de televisió es calcula en base a molts barems i encara s'han d'establir tots, la 2021 els clubs de primera divisió es van repartir 7 vegades més diners pels drets de televisió que els de segona. Grosso modo, entre els de primera repartien uns 1.400 milions d'euros, els de segona uns 200.
Déu-n'hi-do.
El club de primera que va cobrar menys, que va ser l'Osca, abans de baixar, evidentment, va cobrar 47 milions d'euros. I el Girona, la mateixa temporada, aquesta temporada 2021, la temporada passada en què va perdre l'ascens a l'últim partit del playoff contra el Rayo i va perdre l'ascens per segon partit, per segon any consecutiu a l'últim partit del playoff, va cobrar una mica menys de 8 milions d'euros. És a dir, el Girona, la temporada 2021, per drets de televisió, va cobrar 6 vegades menys que l'últim classificat de la primera divisió. Val a dir que el club de segona que va cobrar més, hi ha una mica de trampa, hi va haver una mica de trampa la temporada passada, va cobrar 40 milions d'euros, però va ser l'Espanyol. Com que part del que es cobra depèn en part dels resultats de les últimes temporades, i l'Espanyol venia d'estar primera i fins i tot d'una classificació europea, això va repercutir-hi positivament i va cobrar molt més que la resta d'equips. Altres criteris, per exemple, el que s'anomena la implantació social del club, tant pel que fa a ingressos per entrades i abonaments com per audiències televisives. A més socis, a més abonaments i més audiència, perquè evidentment això es pot mesurar, més audiència que donin els teus partits a la televisió, més cobres. Un 50% del que reparteix a primera es divideix a parts iguals entre tots els clubs, però en tot cas per al Girona no es pot comparar el que cobra a segona per drets de televisió amb el que cobraria a primera. Però s'ho jugarà tota una carta diumenge al camp del Tenerife després del 0-0 de l'anada. No deixa de ser sorprenent que es juguin tants calés per una ciutat en un sol partit, però està muntat d'aquesta manera i potser per això entendreu que les cares llargues quan es perd un ascens no només són dels jugadors a la gespa, que perden l'oportunitat de convertir-se en jugadors de primera divisió, sinó que a vegades a la llotja hi ha cares encara més llargues sabent els calés que s'arriben a perdre per no assolir un ascens a la primera divisió.
I si les arques del club passen per moments delicats, ja no t'ho explico, no?
Evidentment. Clara, per exemple, comento un cas de més avall, no és de segona primera divisió, però el viure-la en primera persona aquest cap de setmana passat, el tinc fàcil, que és el del Nàstic. El Nàstic va perdre l'ascens de segona divisió a la final a partit únic contra el Villarreal B.
Sí.
El Nàstic aquesta temporada havia fet un pressupost pensant en pujar, clarament dissenyat perquè l'equip assolís l'ascens, i el pressupost unes pèrdues d'un milió i mig d'euros. Estem parlant, a més d'un equip de tercera categoria, en aquest cas. Clar, d'alguna manera, parlant en plata, has fet un forat d'un milió i mig d'euros per no assolir l'objectiu. Llavors, l'any que ve jugaràs una temporada més a la tercera categoria i arrossegues aquesta motxilla del milió i mig d'euros. Com ho faràs? Hauràs de fer, en ser societat anònima, hauràs de fer una ampliació de capital? Realment trobaràs els fons necessaris perquè aquesta ampliació de capital surti bé i es recuperi una mica el deute? És complicat. Per tant, bé, és el que vol la indústria del futbol, està muntat així, però l'èxit esportiu, evidentment, comporta tota una sèrie de repercussions a nivell econòmic.
I tant que sí. Ha estat molt bé, Jordi, perquè moltes vegades ens preguntem per què hi ha tant interès per una ciutat tenir equips a primera divisió. I clar, només ens quedem amb les infraestructures, no? Amb el que suposa llavors haver d'adaptar les instal·lacions. I quan, per exemple, pensem en això, segurament ho pensem més en clau local, no? Si ara aquí la Unió Esportiva Olot fes un ascens i pugés doncs al capdamunt de la segona, no? Segurament s'haurien de fer moltes reformes a l'estadi municipal. N'hem sentit a parlar moltíssimes vegades, no? Però clar, normalment ens quedem amb això, però és veritat que el rerefons econòmic que genera només amb la presència de les aficions ja és una pasta considerable, eh?
Sí, bé, presència de les aficions, drets de televisió. Clar, per exemple, en el cas de l'Unió Esportiva Olot, per fer-ho local, si fes la temporada de la seva vida i pugés a primera federació, que és campió de segona i pugés a primera federació, hi ha una cosa que ja la té, que és la gespa natural, perquè a primera federació la temporada que ve ja estaràs obligat a jugar amb gespa natural, no es pot jugar amb artificial, però obligatòriament la Unió Esportiva Olot hauria d'acabar de perimetrar tot el camp. És a dir, aquesta temporada és obligatori tenir gespa natural a primera federació, la temporada que ve, la 23-24, també serà obligatori que tot el camp estigui perimetrat amb graderia. Mm-hmm. És a dir, hi ha d'haver graderies als quatre costats de camp. I ara mateix, com sabeu, l'estadi municipal només té graderia a tres dels costats del camp. Per tant, s'hauria d'habilitar com a mínim una graderia darrere la porteria, per entendre'ns, que dona a la carretera de Vallfogona.
Sí, sí, exacte.
Això és una obra que s'hauria de fer, però clar, aquest any tens Terrassa, Manresa, Prat, equips valencians, algun equip balear possiblement, i en canvi a primera federació veurem com es fa el repartiment dels grups, però tens equips de tot l'estat espanyol, i si et mous bé, que jo crec que són capaços de fer-ho, en l'aspecte de promoció i a l'aspecte turístic, com volen fer a Tenerife, això al final repercuteix en benefici de tots els sectors de la ciutat. És cert també que estem parlant d'un impacte econòmic molt vinculat al sector serveis. És a dir, aquí també podem ser una mica crítics amb el sentit que l'economia creix només amb el sector serveis. Ja hem vist en els últims anys què està significant per l'economia tant catalana com en general del conjunt de l'Estat. Vull dir que no tot s'hauria de basar en el sector serveis. Però, bé, com a mínim el futbol posa aquest granet de sorra amb la dinamització econòmica d'una ciutat.
Jordi Sunyer, com sempre, moltíssimes gràcies per aquestes lliçons que ens fas aquí a l'Esport per Damis. La setmana que ve tindrem ja l'última.
Sí, la setmana que ve farem una secció més estiuenca, més enfocada ja cap a l'estiu, però igualment interessant.
Molt bé,
us avorriu.
Una abraçada, Jordi, gràcies.
Vinga, adéu-siau.
A l'antena dels 5 minuts més, de seguida fem un viatge fins a la Universitat de Girona.